Benvinguts, teatreres i teatrers sabadellencs, al programa de Ràdio Sabadell que vol explicar-vos com els teatres de la ciutat ja ho tenen tot a punt perquè gaudiu d'un Nadal ple de teatre. Benvinguts a l'Amunt al Taló, un programa que tira endavant l'equip habitual format per Laura Lozano, la coordinació, Elvira Frank, Cristina Figueres, Irene Garrido, Bernat Pareja, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Soler, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora i qui us parla, Jaume Pont, i el nostre supertècnic, Roger Benet, i acompanyant-lo en pràctiques, Genís Vegas. I els continguts del programa d'avui seran els següents.
Amunt al Taló.
Amb el Nadal els teatres estan pleníssims d'activitat i com que des de l'Amunt al Taló volem explicar-ho bé, avui farem dues entrevistes. Primer parlarem dels Pastorets del Teatre Sant Vicenç i després entrevistarem a part de l'equip de la Vivoem, l'obra que la Joventut de la Faràndula presenta pel dia de Nadal a la nit. Després tornarem als Pastorets de Sant Vicenç per veure com han anat els seus assajos i aquesta vegada ho farà un infiltrat diferent de l'Eloi Garcia, ho farà el Bernat Pareja. Tot seguit anirem d'estrena als Pastorets de la Joventut de la Faràndula amb l'Adrià Garcia i acabarem, com sempre, amb el Teatre de Franc, que l'Elvira ens comentarà les obres que ha anat a veure. I un cop presentats tots els continguts d'aquest programa tan nadalenc, comencem l'Amunt al Taló.
Amunt al Taló. Passió pel teatre sabadellenc. La platea indiscreta.
Comencem el programa d'avui, com sempre, repassant la cartellera teatral i avui, que és un dia especial perquè ja s'acosta Nadal, en lloc de ser el Bernat Pareja qui ens presenta a la platea, és la nostra supercoordinadora, la Laura Lozano. Bon vespre, Laura.
Bon vespre, Jaume.
Què tal? Com ja... el Bernat t'ha deixat aquí el marrón més gros perquè em sembla que la cartellera ve molt i molt carregada, oi, per Nadal?
Doncs sí, aquest Nadal podem regalar molta cultura a Sabadell, perquè tenim, primer de tot, el clàssic dels clàssics del Nadal, els Pastorets, tant al Sant Vicenç com a la Faràndula. Al Sant Vicenç el dia 23 i el 26 a 6:15, i a la Faràndula el dia 23 i 26 de Sant Esteve a les 6 de la tarda. Al Teatre del Sol també seguim amb Josep el 23 a les 6 i Cantant la Calba estrena el diumenge, el dissabte 22 a 9:15. El dia de Nadal, el dia 25, tenim molta cartellera també. A la Bàscula fan La Fuita a les 9 del vespre, al Teatre Principal estrenen La Vivoem de la Faràndula, al Teatre de Sant Vicenç també fan Estat de Xoc i Escruixelles Bimbalades de l'Il·lust Teatre també el 25 de desembre, el 21 i el 22 a les 10 de la nit.
A la Cava de l'Urpí.
Exacte, a la Cava de l'Urpí.
Dirigis pel Jordi Fite.
I també, per últim, l'Alternativa, estrenen Romeu i Julieta, una mirada distinta, el 22 i el 23, a les 10 de la nit i a les 6 de la tarda.
Doncs Déu-n'hi-do, t'ha deixat una bona feinada.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Moltes gràcies, Laura, i continuem el programa.
A tu, Jaume.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
La setmana passada parlàvem de l'inventari del patrimoni immaterial de la Fundació Bosch i Cardellach que està preparant, en la qual ha inclòs els Pastorets. I no és gens d'estranyar perquè la nostra ciutat es caracteritza per ser de les poques localitats de Catalunya que disposa de dos muntatges amb solera de la tradicional obra nadalenca. I continuant la gira nadalenca d'obres tradicionals de Nadal, avui a l'entrevista parlarem dels Pastorets del Centre Sant Vicenç, una entitat que l'any passat va celebrar el 75 anys dels primers Pastorets documentats, encarant-ho justament amb una renovació molt important i que aquest any continua amb aquesta renovació amb més elements escenogràfics. I per això estem molt contents de tenir al nostre estudi a dos dels seus directors, l'Eloi Garcia, col·laborador de la casa, col·laborador del programa. Què tal? Bon vespre, Eloi.
Hola, bon vespre, Jaume.
Avui t'has infiltrat a l'estudi per com a director.
Ja tocava, no?, que un dia em fessin l'entrevista a mi.
Exacte. I també l'Albert Mitjans, que també forma part de l'equip de direcció. Bon vespre, Albert.
Hola, bon vespre, Jaume. Molt bé, molt bé.
I també comptem, com a representants del repartiment, amb el Marc Pont. Bon vespre, Marc.
Hola, què tal?
Que ha vingut aquí també en representació de l'equip del taller de teatre, de com a monitor, també.
Exacte, amunt.
I l'Aina Rovira. Bon vespre, Aina.
Hola.
Què tal?
Bé,
tot a punt?
Bé. I tant.
Sí? Molt bé. Doncs Eloi i Albert, vosaltres que sou dos dels directors, sou dos dels directors, però l'equip és més ampli. Ens podeu explicar una mica com s'ha estructurat el que és la direcció de l'obra?
Mira, de dalt cap a baix, diguem, en som cinc a dalt, que són el Gerard Tomàs i l'Oriol Rifé, que ja eren l'any passat, fent la coordinació general, l'Albert, que continua amb els dimonis, i la Júlia Vilalta amb els àngels, per sort, i són els dos, i el nou, que mira, hi soc jo amb la resta de personatges i els assajos, portant-los el més bé que he pogut.
Molt bé.
I llavors aquí un munt de gent a l'equip de coordinació de diferents assajos, de maquillatge, de tramoies, i buf.
Aquí, o sigui, però el que és l'equip de direcció sou vosaltres cinc, els
sí,
que porteu tot
sí,
això, no? Els pastorets són una tradició que, com explicava al principi, però són una tradició molt viva, justament perquè se'ls va renovant. I el centre, des de l'any passat, en motiu dels 75 anys, ja es va fer una primera renovació molt important. Quins són els canvis que aquest any continuen presentant els pastorets de Sant Vicenç? Albert?
Aquest any, bueno, l'any passat vam començar, doncs, tancant escenes doncs, que estaven com molt encallades de fa anys. Llavors, a tema de pròlegs, decorats, etc., doncs vam començar a renovar-los. I aquest any estem molt contents d'haver pogut presentar doncs, el que és el tancament de moltes coses que l'any passat es van quedar mitges, a tema de dimonis també, amb escenes doncs, molt noves i amb moltes ganes doncs, d'haver-les pogut doncs, veure ja fetes realitat, no?
Mm-hmm. Per tant, diguem-ne que sobretot s'ha centrat els canvis en que és la part més infernal, no?
Sí, però bueno, sí, evidentment. Bueno,
l'Eloi mou el cap, bueno, alguna, però la part infernal i alguna cosa més, doncs
sí,
així.
Tant, hi ha moltes
més. Quines novetats podran veure els espectadors del Teatre Sant Vicenç quan vinguin a veure?
La més espectacular, sens dubte, sí, l'infern, eh? Ja veureu el tema decorats i el muntatge, pròpiament dit, dramàtic de l'escena, és diferent al de l'any passat i és una proposta molt maca. Aquest any, a més, hem volgut cuidar el text i l'hem revisat amb la versió original i hem rescatat algunes coses que per desús o perquè, mira, pel pas del temps s'han deixat caure i n'hem volgut deixar escrites en el propi guió que tenim al Sant Vicenç localisme, si ho vols dir-ho així, o diàlegs i textos i maneres de fer que el Sant Vicenç porta fent des de tants anys i que, mira, valia la pena tenir-les escrites a algun lloc.
O sigui, heu mantingut o heu incorporat alguns dels localismes que, o d'algunes de les frases que normalment es deien Sant Vicenç, vols
sí,
dir?
Sí.
Molt bé, molt bé.
I n'hem rescatat algunes altres.
Ja. Molt bé. I alguna altra novetat més?
De text.
De text o en potser general. Sí? Perquè al repartiment hi ha novetats també de repartiment?
I tant. De fet, aquest any hi ha uns quants de nous. Els que ens acompanyen aquí amb nosaltres, no, que
ja l'Aina i el Marc ja són veterans de pastorets. Però, quines incorporacions al repartiment hi ha aquest any, doncs?
Tenim Isabelons noves, tenim Lucifer nova, tenim Sant Miquels nous, tenim pastors nous, Lluquet. Tenim un Lluquet nou, tenim molta gent nova.
Un Lluquet nou, que també pot té feina, doncs, el Lluquet. Jo no dic que els altres
Jeremia,
no, però el Lluquet és un dels que té molt pes. I Eloi, aquest que és el primer any que formes part de l'equip de direcció, com comentaves, com va ser que t'hi vas posar per tirar endavant o per posar-te al capdavant o participar de l'equip de direcció? De
Mira, perquè em vaig deixar enganyar.
Et vas deixar enganyar?
I em van enredar un dia i entrant al vestíbul del teatre, hi havia l'Oriol Jat i em van enganxar. Escolta, mira, què hem pensat en tu? Perquè podries estar amb els actors i els personatges muntant-los i els assajos i així. Nosaltres ens podem quedar darrere muntant tota la part pràctica, que Déu-n'hi-do la feinada que hi ha, eh? I així ens portim una miqueta més i no ho sé, vaig dir que sí, mira.
I aquí, home, però has arribat fins
tant,
aquí
content,
ja heu estrenat i tot, vull dir que ha anat molt bé i fantàsticament.
No ho pensava pas, que això se'm fa enorme, això.
I Albert, en sí, el teu cas, en canvi, ja fa temps que dirigeixes els dimonis, com t'ho planteges això de cada any anar fent el mateix? No és una mica, no et canses d'anar portant sempre els dimonis i tot? Com ho enfrontes? En quant temps prepares tota la direcció de dimonis?
No, de cansament, res, en absolut. A més, cada any dius, bueno, aquest any m'agrada com queda, l'any que ve no canviarem res. El que passa que comença l'any i et van venint coses, i al final acabes sempre posant algun detallet més a l'escena, no? Jo estic supercontent, la veritat, molt. Vull dir, hem tingut moltíssima ajuda de tothom per tancar doncs, moltes idees que teníem i, vull dir, i m'agrada molt, molt com estan...
Perquè una mica amb tot el quan, quan tens, quan, ara que fa 4 o 5 anys, no?, que portes a la part de Dimonis de Pastorets.
Crec que 3, serà.
3 anys, sí.
Uns 3 anys.
I que creus que has pogut anar incorporant elements nous o has anat canviant una mica cada any coses diferents o has anat evolucionant?
Sí, no, és el que et deia, hem agafat doncs, aquelles escenes que cada any eren les mateixes i els hi hem intentat donar la volta, no? L'any passat vam atacar amb Temptacions i aquest any doncs, hem apostat fort per Infern i la veritat que tothom s'ha volcat molt, vull dir, com deia l'Eloi, darrere, amb tots els Pastorets hi ha moltíssima gent que ajuda i que posa de la seva part i des de tramoies fins cosidores, fins l'equip de llums, vull dir, tot plegat. Ha sigut fantàstic, la veritat, poder veure en el cas que ens ocupa aquest any, doncs, l'Infern nou, no?
Uh-huh. I Eloi, tu que l'Albert només se'n cuida de Dimonis, tu en canvi toques una vessant molt més àmplia de personatges i d'escenes.
Jo procuro un parellà tot arreu, sí, sí.
Què és el que més t'agrada de fer?
El que més m'agrada és estar amb els actors i les actrius.
Els la part més de Dimonis, la part més de personatges, els figurants, els pastors,
No t'ho sabria dir, perquè amb cadascuna tens coses per mimar i per cuidar, perquè en el pròleg els pots mimar molt i els pots dir, escolta, que esteu explicant els Pastorets i teniu només 4 o 5 pàgines, doncs que els hi pots donar tota una veritat que intentem buscar perquè la puguin dir els Dimonis, doncs, que s'ho passin bé i que ara s'enfadin i que ara no s'enfadin i que ara provin de ser més dimoniets i ara més enfadats, en els àngels que siguin macos i tendres, a la Maria que no sigui tan sosa.
Per tant, t'agrada la varietat
mi,
total
sí,
de tot.
I d'agafar-los a tots i dir, escolta, això vols dir? Vinga, tira. No m'ho crec, espavila.
Molt bé, i ara sí que anem a parlar amb els dos representants del repartiment, l'Aina i el Marc. Vosaltres, això que dèiem, que no us estreneu en aquests Pastorets amb els vostres personatges. I és això, no us cansa haver de tornar a repetir un personatge que heu fet l'any passat? No. En el teu cas, no sé si és el segon any, oi?
Sí, que, aquest que fas és el segon any que
perdó,
fas de Llucifera.
Primer, diguem, els personatges que sou, perquè si els nostres oients puguin conèixer, sí. L'Aina fa de Llucifera.
Sí, i jo, Marc, faig de Rovelló.
De Rovelló, molt bé. I això, no us cansa anar fent el mateix personatge?
Jo, personalment, a mi no, perquè cada any, jo me l'he pres aquest any com per enriquir el que vaig ja fer l'any passat o per buscar altres coses i que tot això ho hem estat treballant amb l'Eloi. De fet, no m'avorreix per res.
No. I en el teu cas, Marc, que tu ja portes més, no és el segon any.
Uns quants més.
Quants anys portes de Rovelló?
Aquest ha sigut el quart.
Quart any.
I no, perquè diguéssim que el personatge de Rovelló té un puntal, que és el Lluquet, que diguéssim que entre aquests dos personatges és molt important crear una espècie de química, i aleshores cada any, com que tens aquesta confiança amb la parella, doncs diguéssim que ho portes per molts llocs o trobes coses que no havies trobat l'any passat i és molt divertit.
Molt bé. I Aina, en el cas del teu personatge, que tradicionalment ha estat interpretat per un actor, com ho has afrontat això? Com ho heu encarat? Això sobretot amb l'Eloi i amb la direcció. Com ho has vist això? Com ho has patit, diguem-ne?
Bueno, jo l'any passat ja va ser el primer any que ho feia amb noies i amb molta il·lusió perquè, ostres, la majoria de personatges que surten els
Pastorets
bueno, els protagonistes són molts homes i que hi hagi una de les protagonistes, diguéssim, entre cometes, que sigui una dona i que la puguis fer una dona potent que també vol governar l'infern, no sé.
Perquè com és aquesta Llucifera? Com l'afronteu?
Doncs amb molt de poder. És un diable que té moltes ganes de regnar, de tenir-ho tot, el control, però amb molt respecte també a Satanàs, no? I amb ganes d'anar a putejar-lo també una mica.
Cal fer l'apunt sí, que aquí sí. El nostre presentador fa de Satanàs.
Sí,
no?
Sí. Sí. Aquí realment tots els que estem a la taula estem en els Pastorets de Sant Vicenç. Sí, 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 molt bé, molt bé. I Marc, en el teu cas, quina és l'escena que més t'agrada fer? Com a Lluquet, segurament amb el Lluquet i el Rovelló és això que comentaves, teniu aquesta química, però quina és la, passeu per moltes situacions, quina és la que disfrutes més o que us ho passeu més bé?
Hosti, jo amb la que disfruto més, amb força diferència, tot i que totes tenen el seu què, amb la de l'esmorzar, aquell moment en què el Rovelló es fot l'esmorzar del Jeremies, perquè hi ha molta interacció amb el públic, hi ha allò que espera el públic, de, es posa allò al menjar a la boca i l'enganxa el Jeremies, i també amb el Jeremies ens ho passem superbé.
Sàpigues que el Lluquet i Rovelló de la Faràndula, que van venir la setmana passada, també els hi agrada aquesta escena, és la que més els hi agrada, eh?
Sí, és que és molt divertida aquesta, sí, sí.
I no sé si vosaltres heu vist els Pastorets també durant, de petits els deuríeu veure, no sé si us ha servit de referència algun dels personatges que havíeu vist durant els Pastorets per interpretar ara el vostre personatge, o no? O heu sortit directament amb les indicacions dels directors i hi heu anat fent?
Totalment, vulguis que no, o sigui, en el meu cas, jo, per exemple, amb els anys, vull dir, una mica te'l fas teu, però realment sí, creixes des de la referència d'aquells personatges emblemàtics que has tingut, que eren Lluquet i Rovelló, i que els tenies un pedestal, i hosti, poder interpretar d'aquest paper realment és un goig.
I en el teu cas, Aina, no sé si... Perquè, clar, el teu cas és molt diferent, perquè no era interpretat... Vull dir, normalment és això, un personatge masculí, potser no has tingut algun...
No, però tot i així sempre m'hi havia fixat molt amb el Lucifer i també, òbviament, havia anat a la Faràndula i d'allà també m'havia inspirat amb el seu Lucifer i... M'havia agradat molt aquest personatge sempre, no sé.
Sí, no, Marc li preguntava quina era l'escena que més li agradava de representar. A tu també tens alguna escena preferida?
Sí, tant, sí. La baralla.
El Bas Nevat?
No, no, el Bas Nevat no.
És
una maledicció, el Bas Nevat. No, és la baralla de dimonis final, totalment.
Sí, sí. I la que més us costa de representar? Oh, aquesta és que és... El Bas Nevat, ja li contesto, jo a l'Aina.
És horrible.
I el Marc, bueno, no sé si també el Bas Nevat.
No, perquè jo me la passo dormint. Hosti, no, mira, doncs, m'ho passo molt bé, però és supercomplicada la d'Infern, perquè hi ha molts bocates, allò, una frase suelta entre converses amb el Satanàs i el Lucifer de l'oli ja bull, o tot està a punt i tot això, i realment sues. Vull dir, és una escena que sempre repassem abans de començar-la, perquè...
Sí. Sí, Bas Nevat els hi queda bé.
Els hi queda bé. Totes les escenes queden bé. No? Bueno, i com dèiem al principi, la Fundació Bosch i Cardellach incorporarà les representacions de Pastorets a l'inventari de patrimoni material. I a Sant Vicenç cada any venen a veure-us més de 2.000 espectadors. Per què creieu que el públic no es cansa de Pastorets i reparteix cada any?
Jo diria que és precisament perquè és aquesta obra... immòbil, per dir-ho així, no? que fa 100 anys que es representa, que l'esperes gairebé per Nadal i o per inèrcia, perquè dius, mira, ja, tornem a veure els Pastorets, no, aquest any, però la gràcia precisament és que no és del tot immòbil, que sempre hi ha algun canvi, que sempre hi ha un nou director o un nou actor que fa una proposta nova i que fa que la gent d'any per any digui, ai, mira, aquest any, a vegades arrufant el nas, però potser ho fa això.
Esteu d'acord?
Sí, sí,
jo crec que la gent està cansada del dinar de Sant Esteve i diu, vaig a veure però que està ple i van a la següent i a la següent i a la següent. Sí,
tant, és que els Pastorets fan Nadal totalment, és total. Com passar un Nadal sense torrons o sense tió, sense...
És imprescindible.
Pastorets.
Molt bé, doncs de nou el Teatre Sant Vicenç representa els Pastorets, continuant amb aquesta renovació de les tradicions, i com que no es poden perdre aquests Pastorets, com deia l'Aina, perquè és doncs, tradició i perquè és com un Nadal sense Pastorets, seria com un Nadal sense torrons i neules, doncs tots els nostres oients no us podeu perdre doncs, aquestes novetats que presenta el Teatre Sant Vicenç i que van començar el passat diumenge 16 de desembre i que continuen fins al 20 de gener tots els dissabtes, diumenges i festius, més hi ha algun dissabte que no, però més o menys, si no consulteu les dates de la pàgina web, a 6:15 de la tarda, per tant això, no us els perdeu. Moltes gràcies, Albert, moltes gràcies, Eloi, Marc, Aina, per haver vingut. Que passeu un bon Nadal, perquè ara ja ens, vull dir, ja estem a punt doncs, d'aquestes festes i que continueu amb molta, gaudint aquestes representacions i molta merda per les coses que us falten per acabar de representar.
Ja, moltes gràcies.
Que no tingui fred o millor.
Ja sabeu que la Joventut de la Faràndula és una entitat que està centrada en el teatre infantil, però hi ha una excepció, la representació del dia de Nadal a la nit. I darrerament s'havien preparat comèdies, però aquesta temporada han optat per una aposta musical. I per un musical que, tot i ser força contemporani, ja s'ha convertit en un clàssic. Estem parlant de la Bibohème. I sota aquest títol, un jove equip de direcció, que encapçala un jove repartiment, presenten una adaptació de Rent, el musical de Jonathan Larson, que alhora es basa en l'òpera de Puccini, La Bohème. Una història que ens parla d'un grup de joves que intenten sobreviure com a artistes a Nova York i que l'inici de l'acció justament és en plena nit de Nadal. I avui a l'Amunt al Taló en parlarem, i qui millor que ens ho expliqui, els seus directors, l'Alba Collado i el Pol Moix, que és l'ajudant de direcció, oi que sí? Ho dic bé?
Sí.
I no sé si hi ha algú més que forma part també de l'equip de direcció.
Sí, està la Jessica Martín, que és la directora musical, juntament amb l'Alba Grau i la Marina Sheix, que també les ha ajudat. I, a part, tenim la Maria Ferrandit, que fa les coreografies.
Perfecte, doncs aquesta és l'Alba. Molt bon vespre, Alba.
Hola, encantada.
I el Pol, bon vespre, Pol.
Hola, bon vespre, Jaume.
Perfecte. I, a més, també tenim un dels protagonistes, el Xavi Clapés, que interpreta el personatge de Marc. Oi que ho dic bé?
Sí, ho dius molt bé. Què tal?
Bon vespre.
Bon vespre.
Alba, si no m'equivoco, tu ets la principal impulsora d'aquesta proposta, d'aquest projecte. Per què vas escollir la Bibohème?
Bueno, és una bona pregunta. Doncs perquè jo volia començar a dirigir, perquè tenia el cuquet, no?, que quan et ve ja no pots parar, i vaig entrar a l'Institut del Teatre i vaig decidir que volia a direcció i vaig decidir que volia començar a dirigir, perquè una cosa és la teoria o els exercicis de classe i l'altra cosa és fer-ho de veritat, enfrontar-te a una producció, a un equip humà. I llavors el títol és un títol que ja fa anys que em roda pel cap, perquè va ser un dels primers musicals que vaig veure quan tenia 13 anys o així, i vaig pensar que era que tractava d'uns temes que a mi ara actualment em toquen. No perquè tingui la sida o coses així, però sí perquè la precarietat a la que estan sotmesos els personatges s'assembla a la que puc tenir jo o a la que pot tenir, doncs, bastanta part
del jovent actualment.
Bueno, del jovent i també dels actors que surten a l'obra, no? Bueno, no sé, el Xavi ho sap millor, això.
Molt bé, i per tant tu ets de la generació Rent, no? Una mica, sí, jo, ara quan comentaves això, jo sé que la gent que estem en el món del teatre sempre tenim una mica la síndrome aquesta, que quan a l'època de l'adolescència, que és això que comentes tu, als 13 anys, en el moment que veiem alguna obra que ens impacta molt, o sobretot musical, ens queda marcat, i una mica hi ha la generació Maricel, hi ha la generació, i aquesta és la generació Rent,
sí,
és una d'aquestes.
Podríem dir-ho.
Per tant, et va marcar molt el musical Rent, i a partir d'aquí per això has volgut optar per aquesta, no? I com deia al principi, que això, el Rent és un musical molt contemporani, però crec que ja es pot dir que és gairebé com un clàssic, perquè ja porta moltes representacions. Es va estrenar als anys, em sembla que a finals dels 80 o a principis dels 90, i s'ha anat representant diverses vegades. Vosaltres li heu volgut fer una interpretació de perquè la Bibohème és Rent, diguem-ne, no? És pràcticament igual a Rent, no?
Bueno, té bastantes variacions, però l'argument principal sí, i la banda sonora també.
I el muntatge que feu és una mica semblant als altres muntatges que ja s'han fet, o l'heu volgut donar una versió una mica diferent? Com el que es fa amb els clàssics, per això volia dir que és una obra contemporània, però que ja gairebé s'ha convertit en un clàssic, i el que es fa amb els clàssics és, com que ja la gent ja l'ha vist, van fent opcions diferents.
Exacte.
No sé si vosaltres com ho heu plantejat.
Nosaltres hem volgut trencar amb el que s'ha concebut com a Rent o el patró que s'ha anat reproduint. Llavors hem fet una posada en escena molt més contemporània. De fet, ho hem descontextualitzat, diguéssim. Sí que es mantenen les referències històriques o les dates, però tot i així hem introduït aparells digitals, vídeo, i la posada en escena no transmet com una etapa històrica concreta, vull dir que en això
l'heu descontextualitat una mica dels anys 90, que és quan representa que s'està...
I llavors el vestuari sí que té com una mena de ressonància dels anys 90, però és molt més, vull dir, molt més actual. De fet, com que ara també la moda molts cops agafa referents antics i els torna a posar sobre la taula, doncs hem fet la mateixa operació, però bueno, que la gent que vingui no s'esperi veure
musical tradicional, sinó que hi ha canvis en la dramatúrgia, hi ha canvis en posar en escena, i jo crec que la proposta sí que manté com l'estructura original, però hi ha un intent d'adaptar-ho a l'actualitat.
I Pol, els temes que tracta l'obra són temes una mica els que comentava l'Alba. No sé si pots recordar una mica, o ens pots comentar una mica quins són els principals temes que tracta l'obra, a part d'aquesta, de la part més de crítica a la precarietat. No sé si tot es centra en això o hi ha altres...
Altres temes. Primer de tot, vull destacar que al final és el projecte de l'Alba, l'adaptació ha sigut 100% de l'Alba, jo simplement, com m'agrada dir, sóc una mica el becari o l'esclau de tota la companyia, i al final els temes que es tracten en aquesta obra és la malaltia, el companyerisme, la precarietat, que avui dia ens estem trobant tots els joves, que fa 30 anys un luxe era tenir una segona residència i actualment un luxe és tenir un habitatge, vull dir, poder començar a pensar-te a pagar una hipoteca, i crec que aquest projecte plasma molt bé aquest problema coetani, que ja pots tenir una bona feina, però avui dia amb una bona feina no et permet quasi bé ni viure sol com fa 30 anys era molt factible. I principalment això, el lloguer, els amics, els problemes amb l'amistat, quan creixes, quan et trobes que tu tens un ideal, quan comences a estudiar, però després quan acabes la carrera la realitat és una altra, totalment diferent. Per exemple, tu pots estudiar teatre o cinema, però potser en 30 anys t'has de posar a treballar en un restaurant, o has de fer de periodista en una revista del cor, quan tu 10 anys abans havies començat la universitat amb una il·lusió de ser un gran dramaturg o un gran director de cine. Vull dir, per mi hi ha grans temes que es tracten en aquest muntatge que a tots ens faran sentir identificats d'alguna manera o d'una altra.
I això que deies, que ets el becari de tot el repartiment, creus que realment el repartiment se sent identificat, com comentava l'Alba, amb aquests problemes que tracta?
Totalment, és que no només el repartiment, tu, quan la vinguis a veure, que espero que la vinguis a veure, et sentiràs identificat. La meva àvia, que vindrà, també sentirà identificada d'una manera o una altra. Crec que inclús el meu cosí petit de 11 anys es pot arribar a sentir identificat, perquè són temes tan transversals que són molt fàcils de sentir-te identificat.
I dieu que la part musical, com l'heu afrontat, la part de tota la part de direcció, de cant, de tota la part musical, perquè és interpretat en directe.
Mm-hmm.
Sí?
Les cançons es canten en directe, però la música és enllaunada, perquè en un primer moment volíem contar de banda, o sigui, d'una orquestra.
Un conjunt de música
directa.
Exacte, i no ho vam poder aconseguir perquè tenim un pressupost molt ajustat i per tempos, i era complicat, i al final hem decidit fer-ho així, però bueno, jo crec que el Xavi potser sap molt més d'aquest tema, no? Perquè al final jo vinc de la interpretació de text, no tinc formació ni de cantant ni musical, i llavors jo m'he encarregat molt exclusivament de la part dramatúrgica i de direcció escènica general, però diguéssim que la part musical jo no l'he tocat tècnicament, sinó que l'he tocat a nivell d'interpretació. Evidentment hem treballat les cançons també interpretativament, però jo el que vindria a ser la part musical...
I Xavi, tu ets, fas el personatge de Marc, i a més a més tens uns coneixements musicals ja, perquè has fet ja uns quants musicals.
N'he fet alguns, sí.
Com és aquest, vull dir, aquesta Vivoem, la música de... No sé, tu coneixies, suposo, el musical, i realment és complicat a nivell doncs, de cant?
Com que les músiques són exactament les mateixes, no deixa de ser complicat, perquè
les coneixeu,
algunes,
la majoria?
Hi ha algunes cançons, sí. I, la gent que sortim en aquest musical, que cantem i que tenim un petit coneixement del teatre musical, ens coneixem les cançons. Aleshores, l'adaptació de l'Alba ens ha anat molt bé, perquè hem pogut afrontar-les. A part, com que estem jugant a la lliga de l'amateur, ens podem permetre també fer un musical amb aquest tempo que deia l'Alba, no? De 3 mesos, aleshores, sí, és complicat perquè és un musical complicat, però sempre adaptant-se dins del teatre amateur,
penso que és molt resultant.
I el teu personatge, el personatge de Marc, com és aquest personatge? Com és?
El Marc, doncs mira, precisament estava pensant en això que deia el Pol, no? de sentir-nos identificats amb l'actualitat. Doncs jo m'hi sento bastant identificat en aquest personatge. El Marc és, diguem, el que porta el fil conductor una miqueta d'aquesta història. A part de parlar de la sida, a part de parlar dels problemes econòmics, també estem parlant de l'amor, de l'amistat, de molts sentiments que hi ha dins d'una colla d'amics. I el Marc, diguem que és un personatge que està com al mig i que sempre intenta de que tothom estigui bé, de mantenir en peu l'amor, de mantenir en peu l'amistat dels seus companys. I la veritat és que m'agrada molt perquè dins d'aquest caràcter que té el Marc, ell segueix tinguent aquest problema. De fet, la primera cançó que cantem parla del lloguer, de que no poden pagar el lloguer, no tenen diners. I ell, tot i ser un periodista que intenta de treure's les castanyes del foc per poder-lo pagar, està dins del mateix sac. Està dins del mateix sac igual que tots els seus amics.
I quin, o sigui, parlant doncs això d'aquesta precarietat i d'aquestes dificultats, quin missatge creieu que dona l'obra al final? Un missatge positiu o un missatge negatiu?
Per mi, positiu 100%, perquè el que transmet és mira sempre el present, no et preocupis del que pugui arribar a venir, mira, no et preocupis de si la teva nòvia t'ha deixat, si no tens diners per pagar el lloguer, viu el present, viu l'amistat dels teus amics. És una miqueta el missatge, no? Mm-hmm. Cadascú amb la seva història, que li pertoca, cadascú amb el seu drama que té a dins de cada personatge, però al cap i a la fi el que diu és: estem units, vivim el present, siguem feliços.
Creus que és així, Alba?
Sí, estic molt d'acord. De fet,
ho has explicat molt bé.
Sí, quan intentava una mica doncs, entendre quin tema volia tractar o quines preguntes s'obria, no? Vaig acabar arribant com a la conclusió de que aquesta obra tracta del Carpe Diem, no? Famós. I d'això que explicava el Xavi, de viure el present, d'estar tots junts, d'enfrontar-se als problemes des de l'amistat, des del positivisme, que fins i tot és difícil aquest tema perquè es tracta des de l'enfermetat, no? Perquè una de les grans dificultats que hem viscut a l'obra era el tractament de la sida en una contemporaneitat on els joves no sabem què va ser aquesta malaltia, mm-hmm. no? Jo no sé què és la sida, o sigui, sí
que ho coneixes, però sí no saps els efectes que va tenir inicialment aquesta malaltia.
I com
malaltia.
La gent ho va viure, o com els joves ho van viure, o com els artistes ho van viure, no?
I l'estigma que suposava tenir la sida.
Exacte. Llavors, clar, sempre hi ha com una mena d'amenaça, no?, en l'obra, d'amenaça de mort, però al mateix temps el missatge és just el contrari, que tot i que tinguem la vida en contra, nosaltres decidim seguir lluitant i seguir estant.
A l'hores d'amor, no? El Season of Love, no? Famosa aquesta cançó. I finalment, vosaltres que porteu interpretant o que feu teatre infantil habitualment, com ho porteu això de canviar el xip? Us ha costat molt o no? O com ho heu portat, el fet de fer una obra per adults?
Jo, la veritat, ho he agraït moltíssim.
Sí?
Perquè m'estaven encaixonant ja molt a teatre infantil musical, teatre infantil musical, teatre... I sempre em cridaven que no em desagrada, al revés, m'encanta i penso que me n'en surto molt i el disfruto moltíssim. Però en el moment en què de cop em ve l'Alba i em diu: escolta, m'agradaria fer aquesta obra musical, t'agradaria presentar-te als càstings per fer aquest musical amb mi? Dic: ostres, però és un musical per adults, com defenso aquest personatge? Doncs la veritat és que ha sigut un repte i la veritat és que personalment ho estic agraint molt.
Ho he passat molt bé, molt bé.
De fet, el Xavi ha fet una evolució molt gran en els assajos i jo crec que potser el Pol també està d'acord, no? Al principi potser venia d'un registre més de teatre infantil.
Que potser és una cosa una mica més exagerat, tot ell, no?
Molt més estripat. També veníem de Rapunzel. És que veníem de Rapunzel.
Veurem que el Xavi era el Gin de Rapunzel.
El Gin Fischer.
Però l'ha trobat superbé, superfàcil. Bueno, fàcil, mai és fàcil, no?
Sí,
trobar
sí,
un
sí.
paper, però l'hem pogut treballar i crec que el resultat és superguai i veureu un Xavi Clapés diferent a altres registres que també té, que també ho fa genial, però bueno, un registre diferent que sempre és d'agrair.
Per tant, doncs amb aquest...
No, que jo com li dic als assajos que està divino el Xavi, està, aquesta obra està divino.
Que bé. Xavi, això, una pila de floretes, eh?
Hauré de venir més sovint.
Doncs per tant, digues.
No, res, i això vocalment també ha estat un repte, perquè sí? No és el mateix les cançons infantils de, yeah, del que he fet fins ara, que no és que siguin superfàcils, que cada cançó té el seu, però Ren, concretament musicalment, té un registre bastant complicat, i també ha estat un repte, tant per mi com pel personatge de la Morín, que el fa l'Alba Grau, o el Marc Soler, per exemple, que fa també l'altre protagonista,
el Roger,
i la veritat és que ha tingut un curro molt, molt bèstia, i per mi també ha fet una evolució meravellosa.
Que això també serà el descobriment de la temporada de Sabadell.
Sí?
El Marc Soler és la primera vegada que puja a l'escenari cantant. No? Per tant...
Molt bé, molt bé. Per tant, no, els nostres oients no es poden perdre l'oportunitat única. Serà única només, o teniu la possibilitat de bolos?
Sí.
Sí?
De moment sí. És l'única.
Per tant, l'única oportunitat el dia 25 de desembre al Teatre Principal a les 10 del vespre per veure el Xavi Clapés amb aquesta magnífica interpretació juntament amb el Marc Soler, la Tura Torres, el Manel Dalmases, el Daniel Mallorquín, la Marina Xeix, l'Alba Grau, el Marc Granado, la Paula del Río, el Joan Monistrol, la Núria Terruell, la Núria Arboreda i l'Ignasi Laentina. No em deixo ningú, oi?
No.
Doncs podrem veure tot això i aquest missatge que comentava l'Alba, tan vitalista, que transmet la Vivoem, i a més adient a Nadal, perquè comença i acaba, em sembla, a la nit de Nadal. Moltes gràcies, Alba, moltes gràcies, Pol, moltes gràcies, Xavi. Això, que passeu un bon Nadal i una bona estrena.
Moltes gràcies, doncs.
Gràcies.
Gràcies. No one's perfect, I've got baggage. Life's too short, babe. Time is for lying. I'm looking for baggage that goes with mine. I should tell you I've got baggage too. Should tell you baggage. Wine and beer. Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell.
Anem d'estrena. I ara toca anar d'estrena. I com no podia ser d'una altra manera en un programa com el d'avui, anirem d'estrena als Pastorets de la Joventut de la Faràndula amb l'Adrià Garcia. Escoltem-lo.
Molt bon vespre. Avui hem anat a veure els tradicionals Pastorets de la Joventut de la Faràndula, que seran representats durant totes aquestes festes de Nadal. Veiem que els ha semblat el públic i els actors. Endavant! Bueno, és que què t'han semblat els Pastorets?
Doncs m'han agradat molt, aviam. Jo vinc cada any, o sigui, sóc habitual, i aquest any especialment m'ha agradat molt, diguéssim, tot el repartiment. Cada vegades sempre hi ha algun personatge que potser punxa una mica, però aquest any tots, des dels principals als secundaris, m'han agradat molt tots. O sigui, no he trobat cap personatge que punxés, que ho fes una mica pitjor, cap.
I com a efectes o escenografia, has vist algun canvi?
He vist canvis, o sigui, ara amb Calé no es anava notant. Dic, ui, aquí han fet una broma nova o allà han afegit no sé què. Ara mateix no t'ho sabria dir, però quan estava, ho comentava amb els meus fills, quan estàvem allà dèiem, hosti, això és nou d'aquest any. Ara mateix de l'escenografia, coses diferents, no me n'en recordo, francament. Però en el moment sí que ho he detectat, que deia, hosti, això ho han afegit nou d'aquest any.
I per què vens a veure els Pastorets de la Faràndula?
Bueno, és ja com una tradició des de que era petit. De petit venia amb els meus pares, després vaig venir perquè sortien familiars meus. Ara que ja sóc pare i tinc fills, doncs els meus fills aquest any no han sortit, però l'any passat algun va sortir. I bueno, és com per seguir la tradició, ja forma part del Nadal, ja és com part de les festes de Nadal.
Què els diries a la gent de Sabadell perquè vinguin a veure els Pastorets a la Faràndula?
Bueno, sobretot que no s'ho perdin, perquè primer passes molt bona estona, veus teatre, és com una tradició sí, molt, molt nostra i de tota la vida. I és una cosa que no s'ha de deixar perdre. A més, és com una manera, pels nens més petits, també és com una manera d'entrar-los en el món del teatre, així no de manera, amb una obra molt rara, no, sinó amb una cosa divertida i tot. Jo crec que val molt la pena, per grans, petits, bueno, aquí ja ho veus, no, que també hi ha avis amb nets, vull dir que és molt, molt familiar i molt xulo, es passa una bona estona.
Va, d'acord, moltes gràcies.
De res.
Doncs ara estic amb el Pol i el Roger, que fan de fogainers en els Pastorets. Com ha sigut l'experiència?
Bé, és el nostre primer any, i és algo que no ens imaginàvem, perquè al començament estava fent de pastor i ja m'han cridat per pujar a fogainers, que ja és com un pas més, i ha sigut superguai, superemocionant.
Bueno, jo he fet directament de fogainer i vull dir, o sigui, una emoció, una adrenalina, vull dir, m'ha encantat.
Com valoreu l'estrena?
Jo diria que força bé, no?
Sí, vull dir, o sigui, alguns assajos anaven allò fluixos als fogainers, però a l'estrena, vull dir, ho hem petat.
Què és el que més us costa com a fogainers?
Jo diria que aguantar l'energia durant tota l'obra, perquè ja sense estar més fluixos, algunes més amunt.
Porteu molt temps assajant?
Realment, jo no gaire.
Bueno, jo tampoc, vull dir, m'anava així a mitges de... a finals de setembre m'anava.
I per últim, què els diríeu als nostres oients perquè vinguin a veure els Pastorets?
Que són els millors Pastorets de Catalunya i que no els podeu perdre.
D'acord, moltes gràcies. Bueno, és que us han agradat els Pastorets?
Sí, molt. Molt.
Què és el que més us ha agradat?
Bueno, a mi els dimonis i tot això.
A mi tota la part de l'infern.
Quan peten l'olla.
Les fúries de l'infern.
I quin és el vostre personatge preferit?
El Satanàs.
El rovelló.
Satanàs.
El Satanàs.
El Satanàs.
I què els diríeu als nens perquè vinguin a veure aquesta obra?
Doncs que és molt xula.
I doncs que és molt guai i que els hi recomanem molt perquè s'ho passarà molt bé.
Que els hi recomanem anar-hi.
Doncs moltes gràcies. Bones, què t'han semblat els Pastorets de la Faràndula?
Pues molt, molt divertida, molt, molt sorprenent, molt divertida, sí.
És el primer cop que vens a veure'ls?
No, el segon.
I què t'ha semblat comparat amb els altres anys?
Pues aquest millor, la veritat, sí, aquest millor.
Com has trobat la posada en escena dels actors?
Molt bé, o sigui, ho han fet tot, o sigui, tot semblava superrealista, tot estava molt ben fet, molt xulo tot.
Per tant, la recomanaries a la gent? Què els diries?
Pues que la vagin a veure, que és una experiència molt, molt, molt recomanable, que és, val la pena.
Va, d'acord, moltes gràcies.
Adéu.
Doncs estic amb l'Aina, la Marta, el Biel i la Marta també, que fan de pastors i pastores als Pastorets. Com heu vist l'estrena?
Molt emocionant i crec que ens ha sortit molt bé.
Com ha sigut l'experiència d'actuar als Pastorets?
Home, jo... Bueno, tots havíem actuat ja altres cops, però aquest any ha sigut molt divertit, perquè més...
Hem canviat de direcció i llavors ha sigut una mica diferent, també.
Hi ha nous gags, hi ha nous acudits i coses que...
personatges, no, sí. O sigui, no sóc tots, i això fa que sigui més interessant i mola.
Perquè normalment sempre fèiem les mateixes coses i ara ens han fet canviar una mica de rols les coses que havíem fet abans.
Què és el que més us costa com a pastors que feu de pastors?
Bueno, doncs la veritat és que no aplaudir, la veritat, perquè...
És gaire difícil,
no. Però potser pels petits estar quiets és el que més costa. Però com a nivell a interpretar no costa tant.
Bueno, ja estem acostumats de tota la vida a fer-ho i a més fem teatre llavors, és molt fàcil.
I porteu molt temps assajant?
Bueno, vull dir, fa 2 mesos, 3...
Sí, sí.
Què? Sí, en realitat els pastors assagem més poc perquè representa que ja ens ho sabem d'altres anys i... Però clar, sempre es fan nous assajos perquè o canvien de direcció o canvien d'actors.
De personatges, sí. I potser aquest any sí hi ha hagut més assajos perquè la gent no s'ho sabia tant, perquè hi havia gent nova.
Què els diríeu a la gent, als nostres oients, perquè vinguin a veure els Pastorets?
Doncs que la veritat és que els hi recomanem molt, perquè és una obra tradicional de tota la vida i de Nadal, i a sobre doncs, jo els hi recomanaria.
Jo crec que la Faràndula ho fa molt bé i té molt bona qualitat, ja que hi ha molta bona il·luminació i música, i a mi m'agrada molt sempre.
I, bueno, és el que deia la Marta, que és molt tradicional i és molt familiar.
I a part de ser l'obra tradicional, també el decorat, els petards i tot això és molt espectacular, llavors doncs...
Llavors els més petits, amb les serpentines i amb tot, es sorprenen molt, amb l'Àngel, amb la... Clar, vull dir, sorprenen molt.
Veniu a veure els Pastorets de la Faràndula!
Cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
I arribem a la recta final d'aquest programa prenadalenc, o gairebé nadalenc, perquè ja estem a punt d'arribar al dia de Nadal, i com sempre ho fem anant al teatre. Bon vespre, Elvira. Què
Hola,
tal?
Bon vespre.
Com ho portes això de preparar el Nadal?
Molt apretat tot.
Molt apretat tot?
Sí, realment sí. Els teatres de Barcelona estan tots ja fent obres de cara a les festes i tot molt interessant i molt apretat, la veritat.
Es nota perquè realment amb el programa que portem avui i amb el que tot el que ens portes, es nota que l'època de Nadal és un moment de teatre.
Exactament.
Doncs sí. Vinga, Elvira, endavant, no perdem més temps i anem per feina.
Sí, avui us parlaré de tres obres, en farem tres. Una és Alba, o El jardí de les delícies, de Marc Artigau, que es fa a la Sala Petita del TNC. Una obra de ciència-ficció que ens parla d'una dona de més de 60 anys que, en trobar-se sola, adquireix la companyia d'un robot. Un robot que vol que sigui una rèplica d'ella mateixa quan era jove. Aquesta màquina, en forma humana, és un sistema d'intel·ligència artificial que tant li pot servir per fer-se les feines domèstiques com per ser amiga, pot guardar i reproduir records i també ser amant. Hi ha un tercer personatge en l'obra, que és l'amic de la protagonista, un antic amant que té un paper molt important en el desenllaç de l'argument. És una obra que es mou entre el record, el present i el futur. Els records que poden influir en els actes presents i també planteja si, en el futur, les relacions humanes podrien ser substituïdes per màquines. A més, ens parla de la soledat, de l'enyor de la joventut, de la por de perdre la memòria i de la ficció que moltes vegades fem de la felicitat. Una encertada direcció de Ramon Molins i dels tres actors Montse Guallar, Clàudia Riera i Lluís Marco, que defensen amb molta professionalitat els seus papers. També col·laboren altres actors virtuals, com per exemple el conegut Marc Rossich. Però personalment destacaria els tramoistes, que al final surten inclús a saludar. Jo ho agraeixo que surtin a saludar, perquè fan moure dos mòduls grandíssims, giratoris, que fan servir per aplics per cada situació, o per pantalles dels audiovisuals que interactuen amb els actors. Una bona feina, de veritat. Un text guardonat pel Premi Quim Masó el 2017, ple de contrastos i dubtes que fan esclatar a l'espectador la pregunta del que pot passar en un futur no gaire llunyà. Estarà en cartell fins al 23 de desembre, o sigui que quasi bé s'haurà acabat, eh? Però val la pena anar-hi, també.
No, de fet, jo hi haig d'anar demà, o sigui que en tinc moltes ganes, sí. Perquè ja m'han dit que és molt interessant i la temàtica aquesta de la intel·ligència artificial dona per molt
per comentar.
I per reflexionar sobre aquest tema.
I tant que sí.
Molt bé, doncs
us parlo d'una altra, de Pallassos, Romans, una obra, ja et dic que de Pallassos, de la companyia RUM, i, a més a més, el Jordi Aspa, que també és de la companyia. El Teatre Lliure de Gràcia. Moltes vegades els pallassos estan devaluats. La companyia RUM ha volgut debatre aquesta qüestió posant en escena la seva tercera producció. Per aquest motiu, han creat un espectacle molt més abstracte i reflexiu que els anteriors. A part del típic número de pallassos, els cinc actors, amb l'ajuda d'un tramoista, també actor, ofereix moments poètics i d'altres més surrealistes i musicals. Però també es poden veure filmacions d'unes enquestes fetes a persones anònimes on opinen el que pensen dels clowns. Hi ha qui pensa que els pallassos només actuen pels infants. Hi ha vegades, pensem només, que és per nens petits, eh? D'altres creuen que són actors que no han triomfat en la dramàtica i que s'han hagut de fer pallassos. O potser són persones que no han madurat i que es prenen la vida poc seriosament. Algú diu que el món dels pallassos ara està passat de moda. I molt, molt públic. No van mai a veure actuar aquests artistes amb nassos vermells i sabrates grosses que fan bromes i se'n riuen de tot. Una proposta que, tot rient, ens fa reflexionar sobre la identitat dels pallassos, però també sobre la nostra pròpia identitat, on es convida la rialla, combina la rialla amb el dolor, la dolçor amb l'agror, la comicitat amb el fons dramàtic. Tot i que personalment en aquest espectacle vaig trobar a faltar les típiques bromes pallassades i l'aire fresc i gamberro de les dues propostes anteriors, també vaig riure força, eh? I vaig gaudir. Tal com posen el programa demà, aquests pallassos no els agrada riure's de ningú, sinó riuen amb tothom i ho aconsegueixen de veritat amb escreix. Una proposta que va dirigida principalment pels espectadors adults, tot i que en el públic hi havia també nens, ja que els pallassos és un... un món per tots els públics.
Bueno, que hi ha la gràcia, no? Que justament la, i que és el que comentaves, que costa d'entendre, que també és per adults, no és només pels nens, sinó que és per tots els públics.
Per tots, sí, sí, i les reflexions que fan és ben bé per gent gran, eh? Que passa que els, la canalla riuen de les pallassadetes que fan.
Exactament, les pallassades,
sí,
no?
Però
si reflexiones una mica, vas més enllà de la part més superficial, doncs llavors és quan...
I veus un contingut molt bonic. Estarà en cartell fins al 30 de desembre. Aquesta sí que teniu temps d'anar-hi per Nadal, Sant Esteve o totes les festes.
Les festes,
sí. Un altre. Ara un musical. Poe, el cabaret de Macabre. El Teatre Almeria de Barcelona. Una adaptació del musical de Degoll de Gom amb música d'Òscar Roig i llibret de Joan Lluís Bozzo. La companyia Gàtaro n'ha fet la seva versió per celebrar els 20 anys de la seva formació. Una obra basada amb els escrits d'Edgar Allan Poe. Ens explica la història d'un noi que retorna a la casa del seu amic i de la seva estimada, però que en aquesta casa passen coses estranyes i que els que hi viuen també són molt estranys. Una obra que combina el misteri i el terror amb l'humor i el romanticisme més rovellat, que ens parla de la mort i de la vida, de l'amor, dels somnis i la imaginació enfront de la crua realitat, però tot envoltant d'una gran dosi enigmàtica i sovint bastant macabra, la veritat. Aquesta posada en escena, ara en petit format, pren una dimensió molt diferent de l'original, que ja fa anys que la vaig veure, i és una versió més propera, més còmica i més cabaretera. Bones interpretacions dels joves actors, que actuen amb moltíssima correcció, i sobretot el pianista, que domina tots els efectes, ja siguin musicals, però també ambientals, tots dirigit per Víctor Álvaro. Realment és una proposta que és molt diferent de la que van presentar el Degoll de Gom, però també molt considerable, eh? Ja. Val la pena.
Jo, de fet, de Degoll de Gom trobo que vaig veure la versió que van fer llavors i justament trobo que és de les que va passar més desapercebuda.
Sí.
Tampoc no és de les que...
És un gènere...
El que sí que és veritat que trobo que està molt bé, que s'estan recuperant molts d'aquests grans muntatges de Degoll de Gom, com per exemple en Flor de Nit, que també ho van convertir en musical.
El mateix grup, el grup Gàtaro igualment.
Exacte, en format així de cabaret. I ara Poe, doncs trobo molt bé que es vagin recuperant, i també mostra que són un tipus d'obres que es poden recuperar i que tenen prou vigència com per poder-les anar representant en formats diferents, que
i
no
tant.
Siguin aquest gran format que ens té acostumats de Goll
Exacte.
De Gom.
Amb el petit format també és bonic, només que el tema potser no és tan llaminer.
Ja. Bé, perquè clar, és un tema dur. Bueno, és un tema dur.
És
un tema macabre, és no és tan ensucrat com altres.
Sí, i
com
que potser aquests temes estem més acostumats a veure-los al cinema,
sí.
I en teatre no.
Sí, exacte.
Sí, és això. Ara us voldria destacar, deixeu-me, que durant les festes nadaleques a l'Espai Maldà, a Barcelona, es representa el Llarg Dinar de Nadal, es torna a representar. És una obra que ja ha passat a ser un clàssic d'aquestes festes. Un lloc ideal per veure en el menjador d'aquestes velles parets del Palau Maldà com transcorren 90 anys de la vida d'una família. Una obra que parla dels records, de la mort, de costums, moltes vegades repetitiva, però de la vida, de les seves il·lusions, de les decepcions, i que commou la senzillesa i que l'espectador se sent integrat en aquest dinar que d'any rere any es va repetint. I vas veient els actors que es van fent grans, sense canviar-se, pràcticament, sense sortir de l'escenari, i es van fent vells, o al contrari, es fan joves de cop. És molt interessant, la veritat. Aneu-hi, que la van repetint, però igual l'any que ve ja no la faran.
Sí, em deies això, i que potser és l'última temporada que...
Potser sí, s'ho estan plantejant, la Ruta 40, que són els que ho han
perquè
portat.
Perquè porten 3 temporades, si no m'equivoco.
3, ben bé, sí. Sí, sí, i val la pena veure'ls pel treball d'ells. Res més, que passeu un bon Nadal. La setmana que ve, com que estarem a plenes festes, us parlaré d'obres ben bé per anar a veure aquestes festes.
Perfecte, doncs t'esperem la setmana vinent, que passis un bon dia de Nadal.
Igual vosaltres.
I ens retrobem per Sant Esteve, o sigui que ja ens felicitarem el Sant Esteve en directe.
I tant que sí. Adéu-siau.
Molt bé, doncs, a reveure.
Adéu.
I acabem aquest programa tan nadalenc i tradicional, i per això us volem desitjar tot l'equip de l'Amunt al Taló que passeu un bon Nadal i ens retrobem per Sant Esteve. A reveure i aneu al teatre.
Amunt al Taló. We'll be right back. un nou sentit que fa que la nit sigui un dia clar.
Ell és qui em dona tot el que tinc.